els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja ho dèiem, avui volem tractar uns minuts un tema que ens interpel·la profundament, la intimitat. En un món on les xarxes socials i les noves tecnologies han esdevingut aquesta part integral de les nostres vides, moltes vegades de forma fins i tot involuntària, la nostra relació amb la intimitat i la privacitat, clar, ha canviat dràsticament. Antigament la intimitat era vista com un espai sagrat, un refugi on podíem ser nosaltres mateixos i lluny de les mirades del món. Tanmateix, en l'actualitat, sembla que ens hem acostumat a compartir detalls molt personals, potser massa personals, amb tan sols un clic, renunciant a la privacitat i oblidant la importància d'aquests moments íntims. Tot ha canviat molt i aquest és el nostre moment. És per això que avui comptem amb el doctor en filosofia i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull, que és el Ferran Sáez Mateu, que justament amb la seva obra Intimitat perduda ens ofereix un recorregut intel·lectual des del segle XVI fins als nostres dies i analitza com han canviat la nostra relació precisament amb la intimitat i la privacitat. Ferran, benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Bé. Bé.
Vam tenir ahir un petit...
Si es pot estar bé, quan t'han posat la doble vacuna del Covid i la grip i has passat la nit, diguem-ne, delirant, literalment, doncs podríem dir que sí, que bé.
Podríem estar pitjor.
Podríem estar bastant
molt pitjor. Molt bé. Sí. A veure, per començar, què et va motivar a escriure La intimitat perduda? Perquè no sé si tu creus que hi ha una necessitat de reflexionar, una reflexió col·lectiva sobre el que és la intimitat o què hauria de ser la intimitat.
Sí. Jo crec que és un tema d'aquests que només, diguem-ne, ens interessa als filòsofs i tal, però que moltes persones, sense tenir per força una terminologia específica per tractar això, sí que hi té un cert interès. No? En aquest llibre el que faig és distingir entre privacitat i intimitat. La privacitat és una cosa que ja la podem donar per perduda.
Sí, ja està, ens en podem oblidar. Ja.
Sí, ja ens en podem oblidar perquè a l'hora de fer servir determinades eines com Google, per exemple, que és una cosa molt útil i molt ben feta i tal, doncs tu has de renunciar a la teva privacitat, no? La intimitat és una altra cosa. La intimitat és la profunditat de l'ésser humà i, per tant, aquesta sí que no hauria d'estar, podríem dir, en venda o mercantilitzada. Són dues coses diferents, no?
Tu dius que la intimitat és un lloc de llibertat.
Sí.
Per què precisament nosaltres, o hi ha tantíssima gent que té tantes ganes de mostrar aquesta intimitat? És com si nosaltres mateixos no ens volguéssim coartar aquesta llibertat.
Sí, això em sembla... No acabo d'entendre, no? Jo encara que volgués,
sí,
doncs no, en el meu cas no és
possible. El Ferran està traient un...
No és possible.
Això ja pràcticament ara no sé si
això
els alumnes...
Alcatel, és un Alcatel dels anys 90.
Això ara algun museu t'ho acceptarien,
sí,
ja, perquè això
sí,
ja
sí.
Avui en dia no...
Per tant, jo no tinc la tentació, ni tan sols tinc la tentació, perquè no ho puc fer, no estic a cap xarxa social ni res. Si això és exhibicionisme o narcisisme o tal, jo no sóc qui per jutjar-ho, no? Però el cas és que és una cosa a nivell global, no aquí o allà, no? I, per tant, és la típica cosa que bé, mereixeria... Per posar un exemple, la Societat Americana de Psiquiatria ha tret de la llista el narcisisme, no? Per què? Perquè ja forma part de la normalitat, no? Ja no és una cosa patològica.
Ja va amb la bèstia, per dir-ho així.
Sí, ja va, diguem-ne, de sèrie, no? Bé, per què ho fa la gent, això? Doncs no en tinc ni idea, no? El que sí que et puc certificar i assegurar és que una vida com la meva, que és una vida en què no hi ha ni xarxes socials ni res per l'estil, doncs és una vida, podríem dir, raonablement plena i feliç. Això t'ho dic en totes les síl·labes d'aquesta frase. Si ho dic per si algú té ganes de també de provar-ho, no? Qui sap.
És tentador. És temptador.
Sí, però poca gent ho fa, eh?
Clar, no... i a més, tu, Ferran, ets doctor en filosofia, professor també a la universitat.
Sí.
Suposo que ara als alumnes deu costar no? treure'ls la sí. mirada de les pantalles. Tu, com a professor en filosofia, coneixes els grans autors, ara parlarem també de Montaigne, com interpretes això? És a dir, aquesta obsessió no? de molts joves, precisament, de mostrar la seva identitat i de compartir absolutament tot el que fan.
Sí, per això et dic que és una actitud inexplicable, no? I a més ha portat amb una mena de paradoxa estranya, no? Que és un món, d'una banda, hiperatomitzat, és a dir, cadascú es creu que és el centre de l'univers, i alhora ultra homogeni. Que això és una paradoxa molt estranya, és a dir, tothom mira les mateixes sèries arreu del món pràcticament a la mateixa hora, però tothom considera que ell és, diguem-ne, especial per la raó que sigui, no? Insisteixo que jo això no ho dic en un to moralitzant ni res, no? Cadascú que faci el que bonament cregui oportú, no? Però no deixa de ser curiós, no? Tenir-ho present.
Mira, justament, aquesta reflexió que estem compartint avui amb el Ferran ens escau, per dir-ho així, com en ell el dit, perquè avui s'ha anunciat també aquests refugis blaus, aquests espais a les universitats catalanes per vetllar per aquesta salut mental, no? Que és una cosa inèdita fins a dia d'avui. No sé si tu també, Ferran, com a filòsof, com a observador de la vida quotidiana, per dir-ho així, relacionaries d'alguna manera aquest ús, potser moltes vegades obsessiu, de les xarxes socials amb aquesta davallada de la salut mental dels joves?
Podria ser, però no et sabria dir quina és la relació causal, és a dir, què ha portat a què, no? El que... Bé, jo crec que amb el tema de la salut mental i tot això s'ha oblidat una cosa que abans era molt important, almenys per la meva generació, jo tinc 60 anys, que és el conreu del caràcter. Ara, si dius això, quedes molt malament, no? Però el conreu del caràcter serveix molt per plantar cara a la vida, no? Llavors, en una societat en la que la fragilitat, la vulnerabilitat es consideren un valor, doncs és normal que acabi passant això, no? Clar, insisteixo que no estic moralitzant, que cadascú farà el que bonament podrà, però hi havia maneres, no? Potser una manera una mica brusca, no? de combatre aquest tipus de combatre l'hostilitat del món, no? A través d'aquesta actitud, podríem dir, esfèrica o cúbica, no? Que és el caràcter, no? Que ara ja no es contempla per a res, diguem-ne, no? Gairebé és un antivalor, no?
Interessant. Interessant també veure el teu punt de vista com a filòsof, de veure tot això com ho... Perquè, és clar, si hi han d'haver aquests punts blaus, no és que alguna cosa estem fent malament. És a dir, s'hauria de poder resoldre abans o que tots tinguéssim, diguéssim, la capacitat de fer-ho. Si et sembla, Ferran, tanquem parcialment aquest capítol. Ens endinsem una mica més en aquest llibre, La intimitat perduda. Expliques que Montaigne i el seu concepte de la torre solitària són fonamentals per entendre aquesta intimitat.
Sí.
A veure, anem uns quants enrere. A veure, què ens volia dir Montaigne amb aquesta idea de la torre solitària?
Sí. Uns quants anys és bastant, eh?
Montaigne, bastants.
Montaigne neix al 1533 i mor al 1592, o sigui, estem parlant d'uns quants anys, no? Bé, jo en el llibre el que intento defensar és que la intimitat ens va fer moderns, no? La intimitat d'aquesta, de la torre, aquesta, la biblioteca de Montaigne, que per cert encara existeix, si està a prop de Bordeus, no? Si algú la vol visitar. Molt reformada i una mica kitsch, en plan turista i tal, però bueno, encara existeix, no? La qüestió és la següent. Mantenir una conversa en públic, no?, sobre coses delicades era difícil al segle XVI i és difícil ara. Mirar-te a tu mateix als ulls, no? A tu mateix als ulls, no forçosament amb el, en un sentit físic, no?, sinó mirar cap al teu interior. I qüestionar-te greument, no?, algunes coses que són problemàtiques, doncs és segurament allò que ens va permetre ser moderns, és a dir, qüestionar-ho tot, absolutament tot, tot i que en un àmbit que no era l'actual. Ara nosaltres parlaríem de llibertat d'expressió i en aquell moment aquest concepte no existeix, no? La Montaigne utilitza un terme que és, en francès diu arrière-boutique, que vol dir rebotiga, o sigui, que és la part, tu tens una vida pública, no? I després hi ha una rebotiga en la qual tu tens una vida privada, no? Uh-huh. I en aquesta vida privada passen coses interessants, no? I per tant seria una llàstima que la deixéssim anar, diguem-ne, com si no tingués cap importància, no?
És interessant aquest concepte que relaciona vida privada amb la modernitat.
Sí.
En aquest sentit, creus que som una mica menys moderns per culpa de les xarxes socials? Perquè, clar, no. Aquesta intimitat ja no és una cosa que s'estili tant, no li donem potser tant valor.
Sí. No, més aviat som potser massa postmoderns. No som menys moderns, sinó massa postmoderns, no? En el sentit en què creem una imatge de nosaltres mateixos que és purament relacional, no? És a dir, jo sóc aquell al que li han posat un like o al que li han posat... El Byung-Chul Han, que ja saps que està molt de moda, no? Diu, és això de les xarxes socials és com el rosari... I vas passant, vas amb el dit, fa així, amb el dit, passant cap baix, no? Diu, i like és amén. Tu vas passant, i d'alguna manera és així, no? Perquè hi ha moltes transposicions de caràcter espiritual o religiós relacionades amb això, no?
Uh-huh. De fet, ara fa unes setmanes llegíem també el diari Segre, aquest cas de les dones que han de desplaçar-se per donar llum fora de Lleida per evitar compartir la seva intimitat en un espai limitat i en un moment tan particular com és el de naixement d'un fill. No sé si és un bon exemple també de com la privacitat pot influir en els moments més personals i quina necessitat també tenim com a éssers humans d'aquesta intimitat, més enllà del discurs interessantíssim que parlàvem de xarxes socials.
Però bueno, ara, saltant-me el tema de la intimitat, recordaré que la directora de Segre és la meva germana. Coses...
Mira, doncs, es que ara aixecava els braços, sí, dic, sí. Mira, just també... Veus que, per això t'ho preguntàvem, Ferran.
Sí, sí. Doncs és la meva...
És un dels diaris que ens agrada i de referència aquí
del
programa.
La meva germana, Anna. Bé, doncs, en el cas aquest, jo crec que és un altre context, no?, en el sentit en què tenir un fill és una cosa, doncs, òbviament íntima, no? Uh-huh. El que passa és que també hi ha moltes altres coses que són íntimes i no es tenen presents, no? Per exemple, el tema de la mort. El tema de la mort abans era una cosa molt íntima perquè es vetllava els morts a casa, no?
Sí,
fins fa molt poc, als pobles, fins fa molt poc, no? Ara és bàsicament una cerimònia social bastant sofisticada i tal. Jo no sé si se ha sortit guanyant o perdent i tal, però vull dir que en tot això sempre hi ha com unes transaccions, no?, de més o menys privacitat o intimitat, i van bellugant, i algunes persones es fixen amb el tema aquest dels peritoris, no?, a l'Arnau de Vilanova de Lleida, i altres es poden fixar, doncs, en altres coses, no?
Mm-hmm. No sé si també ara que també em comentaves això, Ferran, no sé fins a quin punt ens hem perdut l'hàbit d'estar sols, ens fa por estar sols. I per què creus que ens pot fer por i tot ho volem fer amb companyia o compartir-ho tot?
Probablement perquè hi hauria la, per molta gent, la desagradable sensació de mirar-se els ulls amb ell mateix, no? A molta gent això no li agrada, no?
Uh-huh.
O sigui, prefereix una vida relacional. Això que et deia del Byung-Chul Han, no? D'anar, si em diuen el like això... O si em,
el d'aquests amens, eh?
Sí, aquests amens.
Del segle XXI.
No? Sí. Jo crec que hi ha molt d'això, no? De no voler-te veure tu mateix i preferir una altra cosa, no? Uh-huh. Que és que els altres et diguin que ets... o com has de ser, o coses per l'estil. No?
Mm-hmm. Doncs avui hem reflexionat, hem parlat una mica d'aquesta intimitat. Si voleu seguir aprofundint en aquest concepte, no? Perquè ens donaria això, Ferran, per parlar fins ens podíem plantar a les 12 de la nit, perquè hi ha moltes, moltes arestes. Podeu llegir La intimitat perduda, del doctor en filosofia i professor a la Universitat Blanquerna, Universitat Ramon Llull, que és el Ferran Sáez Mateu, germà més d'Anna Sáez Mateu, que és directora del diari C. Així tanquem el cercle. Ferran, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per parlar d'aquest concepte interessantíssim de la intimitat. Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.